Bon dia i benvinguts a aquest programa del mes de febrer. En aquest programa, El Planeta, del novembre del 2013, us vam informar a través de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia de la problemàtica del projecte Castor i tot el que s'havia ocasionat en aquesta zona.
I per explicar-nos com està la situació actual d'aquest projecte, avui parlarem amb el Joan Ferrando, membre de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia.
Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Des de l'última entrevista en aquest mateix programa, el novembre del 2013, com s'ha anat desenvolupant la problemàtica del projecte Castor?
Doncs mira, jo això us explicaria en 9 pinzellades de dades que han anat passant, que resumirien una mica des de els episodis aquells que van passar al setembre-octubre del 2013. Van haver la publicació de dos informes que el Ministeri d'Indústria va demanar, el de l'Institut Geològic i Miner i l'Institut Geogràfic, que tenien com a, diríem, trets fonamentals que relacionaven directament com a causa-efecte les injeccions i els terratrèmols. Això va ser una conclusió primera que van fer pública i que va ser doncs, molt interessant. A part, paral·lelament a això, el govern, el Ministeri d'Indústria, doncs, va estar uns mesos sense, diríem, pronunciar-se, parlant de que encomanava uns nous informes als Estats Units, a la Universitat de Massachusetts i a una altra universitat, que després, posteriorment, han endevinat i han vist que aquests informes no es van demanar mai al llarg del temps. Però així anava guanyant temps.
Ui.
Després també, nosaltres, des de la lluita contra aquesta problemàtica del Castor, en este temps, ens vam centrar en un dels trets fonamentals per a nosaltres, que era el finançament que va aconseguir el senyor Recaredo del Potro i el senyor Florentino Pérez com a accionista major d'Escau, del Banc Europeu d'Inversions. Per anar a tot això era molt important, perquè estàvem segurs de que si no hagués hagut potser este cop d'efecte i de força des del Banc Europeu d'Inversions, no s'hagués pogut acabar de construir aquestes grans instal·lacions, però a més tenia una importància perquè nosaltres sabíem que al novembre del 2014 s'havien de tornar uns diners als bonistes que havien finançat privadament per mig de la comunitat europea i, per tant, per a nosaltres era com una data important de veure quina decisió prenia el Ministeri d'Indústria i com responia a la demanda nostra durant tot aquest temps, que era el tancament i el desmantellament de les instal·lacions. En aquests moments també, el síndic de Greuges va constituir una comissió tècnica d'estudi de tot aquest projecte, finançament, dades geològiques, tot això. Una comissió tècnica que va traure les seues conclusions a l'octubre ja del 2014, quan va fer públic el Ministeri el Real Decret Llei 13/14, el que decidia hivernar aquestes estructures, aquest projecte Castor, i decidia pagar per mig de Enagás 1.350 milions d'euros a l'empresa, per aquesta empresa els passés al Banc Europeu d'Inversions per als bonistes i que aquesta quantitat se pagaria per part de els consumidors del gas en 30 anys. En aquests moments, vos, quan surt això, nosaltres que també formem part d'aquesta comissió tècnica, per mig i avalats una mica totalment, vamos, pel síndic de Greuges, surt un informe que per a nosaltres és molt important. Un informe que és la base jurídica i cívica per a lluitar contra este pagament i contra esta indemnització que s'havia produït. Ja finalment també se produeix la denúncia de la Fiscalia als jutjats de Vinaròs, això fa pràcticament un mes, sí, i s'anuncia que per part del Partit dels Socialistes de València se presenta un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional que també ha sigut presentat pel govern i pel Parlament de Catalunya. Estos tres, diríem, serien el resum de tot el que ha anat passant d'esta problemàtica en tot aquest temps.
I com ha rebut la gent de la zona totes aquestes notícies?
Bueno, nosaltres ho hem rebut, diríem, en general, la gent de la zona ho ha rebut en resignació i en indignació. Però els que estem des de fa 7 anys ja més en esta lluita, pues nosaltres d'alguna manera això ja mos ho pensàvem que passaria. Això ja ho havíem dit nosaltres a Brussel·les i ho havíem dit algunes ONGs que feia un parell d'anys que estaven preocupades per com s'esdevindria tot això, que al final el que voldrien, el que intentarien és que tot això es pagués poquet a poquet durant anys i fos pagat per la ciutadania.
És molt sorprendent, no? Perquè ara Arias Cañete és el ministre o no sé què europeu de tecnologia i aquestes coses i no entenc si han fet aquesta cosa ara amb el projecte Castor tan malament que hagin posat aquest home allà a Brussel·les, no?
Bé, aquí hi ha hagut bastanta oposició per a que haguessin deixat anomenar president de la Comissió d'Energia i de Consum, Arias Cañete, i precisament en esta queixa que fèiem de que havia sigut pues, el ministre que en el seu departament estava l'apartat de canvi climàtic, que va ser el que va aprovar precisament el que ara està més denunciat, que l'informe d'impacte ambiental del Castor. Yeah. Vull dir, estos informes que es van aprovar estant ell de ministre d'Agricultura i portant este departament del canvi climàtic no tenen ni un estudi sísmic. Quan nosaltres havíem demanat, juntament amb l'Observatori de l'Ebre, en les al·legacions en estos informes d'impacte ambiental que s'incloguessin, i ells pues decideixen que com no era obligatori, pues no presentar-ne cap. Cosa que des d'alguns tècnics ara ha estat exposat que el fet bé les coses des de totes aquestes prospeccions petrolífiques i estudis de geològics, encara que no us demane una llei, pues s'han de fer. S'han de fer perquè forma part de treballar bé.
Llavors, tots aquests imputats que hi ha, se'ls acusa precisament d'això, no? De no donar els informes.
Tinc aquí davant l'auto, que és del 23 de gener del 2015, que és el que s'ha fet al juzgat de primera instància d'instrucció número 4, però hem de dir que això són les diligències prèvies encara, no? Perquè segons aquestes diligències, decidiran si s'obri el judici o no. Però aquest auto diu que els fonaments de dret se diu que s'obri d'ofici per a relacionar, per a poder estudiar, investigar si els moviments sísmics El text és el següent, diu, con la finalitat d'investigar si los mismos, los movimientos sísmicos, ho llitjo en castellà perquè és en castellà, perdoneu-me, pudieran estar relacionados con las actividades de inyección de gas realizadas en la ejecución del determinado proyecto. O sigui, ells van a investigar por això. Després diu també, per analitzar la rellevància jurídico-penal que es podria derivar de la tramitació i autorització d'este projecte, això que estàvem dient ara mateix, no? per part d'Escal UGS. També s'investigarà si l'Institut Geològic i Miner, que va fer ja un informe el 2007 i que es contradiu totalment en el que fan el 2013 després de los terratrèmols. I també s'investiga si dins del Ministeri d'Indústria i Turisme, quan el Real Decret 855-2008 pues, se dona lo permís, si per què en este Real Decret pues, se dona esta clàusula d'indemnització. Per a nosaltres, aquest estudi, aquestes diligències prèvies que s'obren, que estem segurs que es convertiran en un judici real i que això acabarà en unes sentències condemnatòries, perquè està claríssim que serà així, sí. Però de totes maneres ja ens alegra que s'investigui i que se demane per part d'un juzgat una sèrie de documents que fins ara l'empresa no els ha volgut presentar a cap lloc. I ara, des de l'ego, judicialment els haurà de presentar. Ah. Perquè aquí nosaltres pensem que hi ha que contestar tres preguntes molt clares. La primera pregunta és si aquestes instal·lacions del Castor estan operatives o no. Nosaltres estem segurs que no estan operatives, però això ho ha de dir un jutge, després d'estudiar la realitat del cas. La segona seria, hi va haver negligència a l'injectar el gas? Evidentment, nosaltres també diem que sí, que va haver negligència. Per què? Pues perquè realment, si no hagués hagut negligència, ja no és que no s'hagués injectat el gas, és que no s'haguessin gastat esta milionada d'euros. Per què? Perquè el lloc on se ubica aquest almacén no és idoni. I tercera, se donen les condicions legals suficients per a pagar la indemnització? Nosaltres també pensem que no. Per què? Perquè per arribar a aquesta conclusió s'hagués tingut que continuar en tot el procés administratiu que ja es portava. I no fent un real decret llei que és nul de ple dret, per què? Pues perquè només se pot fer en urgència. I aquí d'urgència no n'hi havia hagut, ho demostra que des de que es paralitza la injecció del gas hasta que se pren aquesta determinació del Real Decret, passen 8 o 9 mesos. Aquí l'única urgència que hi havia era pagar els diners per a tornar-nos als bonistes, per no fer el ridícul més gran i espantós de la història, perquè el Banc Europeu d'Inversions dona com a project bons primer i únic pràcticament està llavors a un projecte que és un fracàs tècnic.
El que no em queda clar és el tema. Jo suposava que abans de començar tot ja havia firmat un contracte a l'empresa amb el govern em deia que li tocaria aquesta indemnització. Ara tu has explicat el decret llei que era posterior al tancament. Llavors em queda el dubte, hi havia ja l'acord de la indemnització abans o...?
Sí, sí. La clàusula d'indemnització és la número 14 d'un Real Decret Llei del 2008. Quan se li dona la concessió a l'empresa d'este projecte, hi ha una clàusula, que és la 14, que diu que si renuncia a la concessió, té dret de cobrar una indemnització. Però aquesta clàusula està lligada a l'article 34 de la llei d'hidrocarburs quan parla de la renúncia a una concessió. Hi ha allí, una frase que és molt clara i diu: se li donarà la indemnització quan una empresa renuncia a la concessió sempre que estigui les instal·lacions operatives. I este és un argument que nosaltres el vam estudiar molt bé en el Col·legi d'Advocats de Barcelona, en el Col·legi d'Ambientòlegs de Barcelona, a la Comissió Tècnica del Síndic, i això ho tenien tots molt clar. El problema quin és? El problema és que aquí no s'ha investigat prou si aquestes instal·lacions estan operatives o no. Per què? Perquè el Real Decret este 13/14 de l'any 2014, este Real Decret diu que se hivernen aquestes instal·lacions. Què vol dir se hivernen? No diuen ni si estan operatives ni si no.
És que esperaran que s'arregli per màgia, no, el terreny, i que sigui apte de sobte.
Sí, això, clar, ja entenc la ironia, però això, hi ha un geòleg, que és el doctor Josep Giné, professor de geologia a la Universitat de Barcelona, que ho diu molt clar. Este defecte tècnic que hi ha no es pot arreglar mai, perquè ni 10.000 milions d'anys poden solucionar això. Perquè aquí hi ha una composició de falles, que de falles geològiques, que en quan allí s'injecta gas a pressió, se mou.
Sí.
Segurament s'escapa el gas, però això no ho podem saber científicament tampoc, segurament s'escapa el gas, i però mou unes petites falles que són les que produeixen els terratrèmols. Llavors això no té solució, no hi ha una solució tècnica. Segons diuen este doctor geòleg, no?
I llavors...
Nosaltres lo que sí que estem convençuts és que això ells corren a pressa i ho fan pressionats inclús per la Comunitat Europea i pel Banc Europeu d'Inversions, que no vol sentir-se este ridícul espantós de no poder tornar els diners. I això ho aprofita l'empresa de Florentino Pérez o tota Escau, ho aprofiten per coge el dinero y vete.
Yeah.
I ja no diuen res més.
Llavors, clar, no se sap què passarà amb les instal·lacions, perquè ara estan inoperatives, però no se sap si s'hauran de desmantellar o deixaran allò allà.
El Real Decret Llei del 13/14 diu que serà en a gas, transporte, qui se'n cuidarà de mantenir aquestes instal·lacions. Diu que ara, en un mes o dos, faran un informe de com estan i dintre d'aquest informe pues, faran una planificació de què s'ha de fer allí mentre el govern pues, estigui en esta opció de mantindre la hibernació. De moment tenen 100 milions d'euros cada any per al manteniment, a carregar també en esta despesa i en estos diners que hem de pagar entre tots.
100 milions a l'any.
A l'any.
No, sí. Només perquè per, això estigui allà.
Només per manteniment. De moment no ha baixat ni la plantilla ni han baixat les despeses, almenys des de fora. Veiem els mateixos cotxes, la mateixa activitat, la mateixa flama dins i tot.
Vale. Bueno. Vaja, doncs ja se'ns està fent curt el temps i haurem d'acabar amb l'entrevista, que sí. Ha sigut molt interessant.
I... Bueno, el que vosaltres vulgueu, ja ho sabeu.
Exacte. Et volíem agrair que ens hagis facilitat aquesta informació i donar-nos a conèixer com està la situació d'aquest projecte Castor i el treball que esteu fent des de la plataforma.
Bueno, jo també vos agraeixo a vosaltres molt que ens doneu aquesta oportunitat. Nosaltres ara el que estem és ultimant, perquè ultimant una denúncia basada en aquests termes, diríem, jurídics que vam estudiar allí, que són... nosaltres volem denunciar a Brussel·les que aquesta indemnització ha sigut una subvenció encoberta del govern espanyol per a una empresa concreta. I això va en contra de la llei de la competència. I està específicament específicament prohibit per la normativa europea. A la Telefònica fa uns mesos el govern espanyol, millor dit, li van posar una sanció per haver fiscalment ajudat a Telefònica en quant a no pagar unes obligacions fiscals que tenia per haver comprat fora de l'estat espanyol unes empreses. I la condemna o la multa és que se cobren unes... nosaltres pensem que això és pràcticament igual. Mm. Aquí s'ajuda a una empresa i se l'ajuda indemnitzant-la per unes inversions que han fet, que les han fet malament, i que ara mos toca pagar entre tots. I nosaltres pensem que això pues, és prou motiu, juntament en algun altre detall de directives europees que s'estan vulnerant, prou motiu per a que es pronuncie la Comunitat Europea. Però també som conscients de que aquí el Banc Europeu d'Inversions, en el que fa any i mig que estem parlant, inclús han estat aquí al Canà i a la zona visitant-nos i veient instal·lacions i treballant, i mos passen en raons d'un informe que estan acabant, d'un informe que parlarà, però nosaltres pensem que aquest informe pues, no es posarà en res de cap decisió del govern espanyol. Mm. I nosaltres pensem que aquí qui ha actuat malament ha sigut realment el govern espanyol i l'empresa.
Sí. A més, amb els temps que corren, que 1.300 milions són uns quants, no? Que arribarien, per moltes altres coses, no?
I tant, evidentment.
Sí, sí, bé. És increïble.
Bé, moltes gràcies, doncs, Joan, per haver-nos facilitat tota aquesta informació.
Igualment. I gràcies per tot.
Gràcies.
Gràcies i bon dia.
Adéu.
Adéu, adéu.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb el programa L'Art d'Educar. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.